Hace 20 años tenía 45 alumnos. Y no nos quejábamos. 45 alumnos, ¿eh? No había indisciplina. Los críos llegaban siempre puntuales. Iban limpios. Y sin embargo, no es que no hubiera pobreza. Ahora todo ha cambiado. Tengo a 30 y me superan. Además de llegar tarde, también vienen sucios. Los padres, ¿sabes?, suelen vivir situaciones desesperadas. Son pocos los que tienen trabajo. Y sus hijos ya no saben lo que es un oficio. Y luego, sobre todo, parece que solo me tengan a mí para hablar. No espero que vayan a aprobar el bachillerato ni cursen estudios superiores, no. Eso no lo espero. Solo quiero darles un poco de afecto, porque les tengo muchísimo cariño. En fin, es toda la esperanza que me queda.
Oficina, Cataluña, Rayo.
Avui, a l'Ofici d'Educar, reconeixem el valor de l'educació i dels educadors. Carles Capdevila va escriure: "La democràcia necessita per la seva supervivència ciutadans ben educats. La recepta és educació i educació i, en cas de dubte, més educació." Algú pot posar objeccions a la tesi dient que la majoria de culpables de les especulacions i el creixement de la desigualtat tenen estudis, o sigui que estudiar no ens fa millors persones. És una visió simplista. Si grates, la conclusió és la contrària. És per defensar-nos de la gent molt ben formada, capaç de fomentar l'especulació o d'aprofitar les vísceres per guanyar vots, que cal tota una societat formada i informada. Si el banc de vots dels extremistes és la gent sense esperança ni estudis, la democràcia se n'ha de defensar a base de garantir l'esperança i els estudis, ens va dir Carles Capdevila. Amb la voluntat d'invertir en educació i cultura, es va crear fa 40 anys, el 1979, l'any d'inici del sistema d'immersió lingüística. Els premis, val dir-hi, Reixac, per docents i escoles transformadores i per alumnes compromesos, encuriosits i creatius. Durant aquests anys, els premis han reconegut l'excel·lència pedagògica dels professors i escoles. I per conèixer aquests premis hem convidat el Marc Casal Pagès, Premi als Alumnes, pel treball sobre el passat, present i futur dels pastors; Instonics Band, Premi Estímul 2017 per un projecte que fusiona música i noves tecnologies; i l'escola Octavio Paz, Premi al projecte de centre per la utilització del català com a llengua vehicular en una escola amb un 66% d'origen immigrant. I és que avui a l'Ofici d'Educar volem reconèixer el valor de l'educació i dels educadors.
L'Ofici d'Educar.
Richard Gerber. El mestre necessita capacitat d'innovació, col·laboració i un alt grau de comprensió emocional i empatia.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional de la Universitat de Barcelona. Els professionals de l'educació dediquen la seva vida silenciosament a construir un món millor a través de formar a les futures generacions. Són professionals poc valorats socialment i en remuneracions inferiors a altres ocupacions del mateix nivell formatiu. Per altra banda, són professionals que no reben gairebé manifestacions d'agraïment per part de l'alumnat, de les famílies, de l'administració pública o de la societat. Per moltes raons, voldria fer-los un reconeixement públic i afirmar que dedicar-se a l'educació és una de les professions més dignes i honorables que hi pugui haver. Voldria que els educadors trobin en el fet d'educar la satisfacció que mereixen i que tal vegada ningú els manifestarà mai. Afortunadament, a vegades hi ha reconeixements públics, com els premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla, que compleixen 40 anys d'impuls i reconeixement a l'escola catalana. Des de 1979, més de 3.000 mestres, alumnat i professorat han vist reconeguts els seus esforços per construir i mantenir una escola catalana innovadora i de qualitat. Segur que n'hi ha molts més que mereixen un reconeixement com aquest i que tal vegada no el rebran mai. Per això voldria recordar Maragall quan diu: en un són tots si amb ver amor se'ls honra.
Per parlar avui a l'Ofici d'Educar de reconèixer el valor de l'educació i dels educadors, hem convidat el Xavier López, que és el director de l'escola Octavio Paz. Benvingut.
Moltes gràcies.
Hem convidat també el Marc Casals, que ha fet un treball per explicar quina és la situació dels pastors a Catalunya, passat, present i futur. Benvingut també, Marc Casals.
Moltes gràcies.
Que també ha estat premiat, com dèiem, en començar l'entrada. I també el Marc Sibila, d'Histrionics Band, que ens explicarà també què és aquest projecte, que també ha estat premiat per la Fundació Baldiri Reixac. Avui a l'Ofici d'Educar volem fer aquest exercici de reconèixer el valor de l'educació i dels educadors, i per això us hem convocat. Escoltàvem el professor Rafael Vizquerra, que ens parlava dels professionals de l'educació que es dediquen silenciosament a fer una tasca. Ell ens deia poc valorat sovint, i ens deia també que hi ha poques manifestacions d'agraïment. Un premi és un agraïment, no? Teniu aquesta percepció a vegades que hi ha poc reconeixement a la tasca de l'educador? Ell deia: dedicar-se a l'educació és una de les professions més dignes i honorables. Teniu la sensació que a vegades falta un cert reconeixement? Clar, vosaltres ara heu estat d'enhorabona, però costa que la vostra tasca com a educador sigui reconeguda?
Jo crec que com a educadors i moltes altres professions hi ha moltes feines que es fan que potser no són molt mediàtiques i que no es donen molt a conèixer. Però sí que també tenim moltes satisfaccions a nivell personal, grupal i del dia a dia que t'omplen molt i et donen forces per continuar, no? Sí que està clar que els premis sempre són un reconeixement que ajuden.
Però com a societat penseu que li donem el valor que correspon? Perquè t'ho dius, com altres professions, però altres professions no eduquen les generacions futures. I això és una gran responsabilitat, no?
Sí, jo crec que cada vegada més que va aquí la figura del mestre, no? I crec que en Carles Capdevila va fer una gran feina. Ens valoren, no? Tota la tasca d'acompanyament a l'infant, a la família. Jo crec que sí, que cada vegada més, no? I fundacions com la Carulla, no? Posa en valor la nostra tasca.
Vosaltres teniu a la vostra ment el vostre record, tu també ens ho pots dir, Marc? Professors que us hagin marcat, professors que digueu: jo vaig aprendre grans lliçons d'aquella persona, o simplement una cosa que m'ha estat molt útil a la vida?
Jo sí. Són aquells que m'han acompanyat des del cor, no? No a nivell de continguts, sinó que m'han escoltat, no? I m'han guiat, doncs, fins a arribar on soc, no?
I què creus que els ha fet especial? El fet d'educar des del cor?
Sí, entendre'm, no? com a infant que era, quines necessitats tenia, no? I aquell acompanyament tan necessari, no? que un nen, no? En aquell cas, no? O un adult a l'institut o inclús a la universitat, doncs necessitava.
I creus que tu has pogut tornar això que vas rebre tu com a alumne?
Intento. No? Des de el lloc on estic ara, com a director o com a cap d'estudis que estava o com a mestre, sempre intento aquest acompanyament, no? cap on vol anar l'infant.
Clar, diuen que una bona pràctica és cada dia abans de començar que recordis tres molt bons professors i tres professors que t'hagin marcat,
sí?
Per bé,
no,
i per dolent.
Ah, sí?
I que recordis què et transmetien els que tens bon record i què et transmetien els que tampoc tens bon record, no? I que ho intentis posar en pràctica el teu dia a dia.
I en el teu cas, a veure, no cal dir noms i cognoms, no. Però situem-nos en el teu cas com a coses, aquests tres bons i aquests tres no tan bons.
Clar, els tres bons intentes moltes vegades recordar la manera que tenien de comunicar, la manera que tenien de... el que deia el Xavi, no, d'escoltar-te, de com gestionaven a vegades el grup, i que està clar que cadascú fa diferent, però sí que alguna vegada et pot ajudar.
I les negatives, perquè això també, aquells que són educadors...
Les negatives crec que són les que més serveixen.
Que serien?
Que hi hauria un moment que diries, ostres, ara estic anant cap a allò que jo no en tinc bon record, no? Per tant, ho he de canviar, ho he de
però
reconduir.
Però no m'estàs posant paraules a què seria. Ho dic perquè si algun educador ens escolta i reconeix en d'aquestes coses que no hauria de ser per on ha d'anar, posa'm un exemple.
Moltes vegades era un tracte personal, que el tracte no era... Era de molta superioritat, no? I de dir que ets dolent, que ho feies malament. Doncs coses d'aquestes, fins a d'altres tipus, metodologies molt dràstiques d'exercicis o de...
Clar, el Marc ho té més present.
Sí. I, de fet, a nivell personal, doncs, l'any que ve m'agradaria fer educació primària a l'Universitat de Girona, i, per tant, també molts cops, tot i que no tinc l'experiència que tenen ells, un es planteja com ser un professor, quins són els professors que t'han marcat positivament i com intentar semblar-te a ells.
I quins són els que t'han marcat positivament i per què?
Doncs molt lligat al que deia el company, aquests professors que més enllà dels continguts més tècnics t'han donat continguts personals i valors personals que són tan o més importants.
Avui a l'Ofici d'Educar reconeixem la tasca dels educadors i de l'educació.
James Hetman. Les inversions en educació infantil ofereixen una rendibilitat extremadament elevada.
I avui, ja ho hem dit, us hem convidat per celebrar conjuntament els 40 anys, el 40 aniversari dels Premis Baldir i Reixac de la Fundació Carulla. La Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, ens explica quin és el valor d'aquests premis a l'hora d'impulsar la cultura i l'educació.
Doncs els Premis Baldir i Reixac de la Fundació Carulla van néixer en un moment molt clau pel país, per la llengua i per l'escola catalana, en plena restauració de la democràcia i recollint el llegat de l'Associació Protectora de l'Ensenyança en català. Llavors, en aquell moment vam apostar clarament per construir i impulsar l'escola catalana i recolzar-la, i a partir d'aquí es van crear els Premis Baldir i Reixac. I d'això en portem 40 anys. Segurament el moment ha canviat, els reptes han canviat, però el paper de la cultura dins el sistema educatiu segueix sent molt clau a l'hora de treballar i d'impulsar les noves competències, o les competències clau del segle XXI, la creativitat, l'empatia, l'escolta activa. Per tant, nosaltres volem fer possibles, ajudar a fer possibles aquests projectes globals d'escola, fer que aquests mestres doncs rebin el suport necessari i l'impuls perquè això sigui una realitat.
I per què considera que són clau l'educació i la cultura per millorar la societat?
Doncs mira, la cultura i les arts tenim claríssim que han de formar part de manera intrínseca de l'educació, perquè no es pot entendre el fet cultural com una cosa diferent del fet educatiu, com si poguéssim triar que hi és o no, perquè al final és el mateix. I per tant, nosaltres entenem que la creació cultural i les arts a l'aula són part fonamental per entendre doncs aquest món que vivim, i sobretot també perquè els nostres nens i nenes seran els futurs, són creadors en si mateixos, seran creadors en un futur, seran consumidors i participaran de la cultura. La cultura i les arts ajuden a generar aquest esperit crític, en què s'accepti la diferència, es treballi la igualtat, l'equitat, les desigualtats. La cultura és un dret fonamental.
I quin és el valor que dona ella als mestres i als educadors en general, premiats o no, per ajudar-nos a ser millors persones?
Els mestres són els guies, les guies, que converteixen doncs l'experiència cultural i la creativitat en un aprenentatge. Per tant, són claus en tot això. De fet, des dels Premis Baldir i Reixac hem volgut crear ja des de fa anys una comunitat d'aprenentatge, no? En les que compartir aquestes experiències positives que han funcionat, que han donat resultat, doncs compartir-les amb els altres mestres d'altres escoles, amb entorns semblants o diferents, però que, per tant, l'aportació de valor i el resultat és extrapolable.
els mestres com a guies, la cultura com a impulsor de la creació, del fet de crear, de consumir, de ser. Avui a l'Ofici d'Educar volem reconèixer aquest paper que tenen els educadors, que té l'educació per fer una societat millor. I per aquesta raó hem volgut conèixer de més a prop aquests projectes que han estat premiats ara, però que en el dia a dia esteu fent una labor al costat dels infants, al costat dels joves. I un d'aquests exemples són els Histrònics Band. El Marc Civil ens acompanya per explicar-nos què són els Histrònics Bands, què és aquesta formació que ha combinat la part digital amb la part creativa, la part, suposo, de l'emoció dels nens, de la seva creativitat, de la cultura, tot això que dèiem, no?
Doncs Histrònics acaba sent un projecte...
Que no és fàcil, aquest nom d'Histrònics. Jo cada vegada que el llegeixo em marejo. I no sé si la N se me'n va per la S.
És molt fàcil. Mira, vol dir instruments electrònics.
Ah, molt bé.
Perquè...
Ara ja em sento més tranquil·la.
I aquest instruments electrònics, l'únic que és una via per unir música i tecnologia, o tecnologia i música, no? Per les noves tecnologies que estan sortint i que hi pots experimentar amb elles, doncs acaba sent l'excusa per jugar-hi.
Que clar, la tecnologia, com que els hi encanta, deu ser un projecte realment molt llaminer per ells, no?
Clar, la tecnologia, depèn com l'entenguis, clar, la tecnologia no és mirar la tele, i com sempre, no a tothom li agrada la tecnologia. Per tant, com amb tot, hi ha gent que li agrada més o menys, però sí que el que es busca amb Histrònics és que pugui agradar al màxim de persones possibles, i una cosa important és que no es discrimini entre nois i noies.
Escoltem els que hi han participat.
Hola, jo sóc un membre dels Histrònics. M'ha semblat un projecte molt dinàmic i estimulant, i m'ha encantat molt formar-ne part.
Jo crec que és molt xulo i que és molt divertit.
M'ha agradat molt fer conjunt instrumental amb Histrònics.
A mi m'ha agradat molt perquè és una manera diferent de tocar. I a pots endur les miniguitarres a tot arreu.
Gràcies, Marc, per ensenyar-nos a tocar Histrònics.
Entenem que el nivell de satisfacció ha sigut bo. Què han après? Quin era l'objectiu d'un projecte com aquest?
Mira, l'objectiu jo crec que sempre acaba sent despertar curiositat. I les persones, si tenim curiositat per les coses, jo crec que ens és més fàcil que les aprenguem, no? I que vulguem saber-ne més, i que vulguem saber allò com està fet, i que no et faci mandra agafar-t'hi, no? I una mica acaba sent la música el lligam per tots aquests conceptes del segle XXI que hem d'aprendre, que d'aquí uns anys estarem envoltats de robots, doncs que en siguem conscients.
I per ells, com dèiem, és una mica més fàcil que, per exemple, per tu, per el fet de ser nadius digitals, en molt sentit?
Clar, hi ha moltes coses que quan les has après, no inconscientment, potser, doncs acaben sent més difícils. Per exemple, a mi el tema de la programació informàtica, doncs, com que l'he après de gran, doncs sí que cada vegada em vas aprenent més. Però un que ho aprèn al mateix temps que creix, doncs cada cop ho tenen més integrat. Moltes vegades adquireixen uns coneixements que potser en aquell mateix moment no en són conscients, no? I fins que no ho apliquen en una altra cosa, no ho veuen. Aquesta és per la part de tecnologia, i llavors per la part de música, doncs com que pots crear instruments adaptats i per cada ocasió, doncs també és molt més fàcil que algunes persones puguin entendre uns conceptes musicals.
Qui han arribat a crear? Quin repertori té aquesta banda, i amb quins instruments han arribat a fer? És a dir, en quin sentit han sigut creatius?
Mira, el primer cop que vam engegar una mica el projecte amb l'Histrònics Band, que en vam dir, doncs ells mateixos primer van conèixer instruments que havíem creat nosaltres.
Posa'm un exemple.
Doncs, clar, depèn, per exemple, hi ha un instrument que, per exemple, només té 4 pulsadors, i amb aquests pulsadors, doncs, tu esculls quines notes vols que facin. I llavors tu, si tens una cançó que només s'utilitza en una harmonia de 4 acords, doncs fiques aquells 4. I, per tant, la persona que l'està tocant només amb un treball de ritme ja pot formar part de la banda. I no necessàriament necessita tots els coneixements per saber tocar un baix.
No cal ser un expert en música.
No. Uh-huh. O sí, però vull dir, moltes vegades, doncs, amb alumnes que poden tenir una dificultat a l'hora d'agafar un instrument, doncs, gràcies a la tecnologia, doncs, pots adaptar un instrument, no? I que ells només, tu, quan els dirigeixis, doncs només treballant dreta i esquerra, ells toquen alguna cosa que està connectada, però que hi ha relacionada un acord. I llavors ja et poden acompanyar amb un conjunt instrumental.
Si jo et digués, per quin valor creus tu que aquest projecte ha estat premiat? Quin és el valor que heu treballat, que heu desenvolupat? Què em diries?
Jo crec que un dels valors que han valorat, crec que és perquè hem introduït unes coses creatives i amb la part de tecnologia dintre una escola de música convencional. I això jo crec que cada vegada sí que es va fent més, però sí que és una cosa que no és molt habitual fer-ho, no? I l'escola de Navàs, doncs, va apostar per poder-ho fer.
I si jo et demano què has après tu en aquest projecte, tu personalment, com a educador, el que dèiem abans, d'aquests nois, d'aquests joves, d'aquesta simbiosi de tecnologia i música?
Jo el que he après és que quan tu vols... Clar, hi ha dos parts. Una part és la part que ells toquen i l'altra és quan ells creen, no? Ells poden utilitzar l'instrument per tocar i aquí he après que hi ha algun alumne que, com que ho troba divertit i se li fa molt proper, doncs se'l vol emportar a casa i vol practicar. I va practicant. I la música, moltes vegades, a base d'anar-ho fent, doncs vas millorant, no?, també. Però, en canvi, de l'altra part, doncs tu a vegades els pots dirigir o acompanyar perquè creïn una cosa i n'acaben creant una completament diferent, no? I aquí crec que és que, quan es parla de creativitat, crec que la sort que hi ha amb aquests projectes és que poden ser molt, molt oberts.
Doncs felicitats a la creativitat. Avui a l'Ofici d'Educar volem reconèixer el valor de la creativitat dels educadors i de l'educació.
Marta Granyó. L'entorn familiar i social de l'infant és clau per al desenvolupament de les seves habilitats per ser persones segures i felices.
I ja ho hem dit en començar, ens acompanya també el Xavier López, que és el director de l'Escola Octavio Paz, premi al Centre Educatiu dels Premis Baldiri Reixac com a referent a l'hora d'utilitzar el català com a llengua vehicular. Com ho han fet? Doncs a través del treball per projectes de tot el centre, en la creació d'ambients d'aprenentatge i d'espais de treball competencial, utilitzant eines, per exemple, com el teatre o el llenguatge corporal. I això us ha donat bons resultats? Correcte?
Sí, la veritat és que la introducció, no, de tota aquesta nova metodologia o mirada, no, d'acompanyar l'alumne, la veritat és que sí. Vale? Tant els resultats acadèmics, però hem de mirar més enllà d'aquests acadèmics, no? I anar a la part humana, doncs l'infant, a l'hora de comunicar, a l'hora d'expressar-se, és diferent.
Quina és la llengua vehicular que domina el vostre centre? Clar, hem dit que és un 66% de la població és d'origen immigrant. Quins orígens? Quines situacions trobem al vostre centre? Situa'ns una mica, fes-nos una mica de radiografia.
Vale, doncs el nostre centre, al dia, el nostre centre és com qualsevol altra escola, no? Nosaltres, com a mestres, tenim aquest compromís d'acompanyar l'infant, sigui quina sigui la seva procedència. Les preocupacions, les necessitats d'un infant estranger són les mateixes que les d'un nen o nena nascut a Catalunya. Al nostre dia a dia, no, volem donar resposta a aquestes diferències individuals, fent que l'infant sigui el centre d'aquest aprenentatge.
Però tu em dius això, però jo et dic sí, però potser un altre mestre en un altre lloc diria no, és un problema que en un centre més de la meitat siguin d'origen estranger. I tu per què em diries que això no té per què ser un problema, tal com ho heu fet vosaltres?
Nosaltres, com a mestres, no, hem de donar resposta a les necessitats que els nostres infants ens presentin, ja sigui d'on sigui la seva procedència. Per tant, malament anem si ja veiem aquesta diversitat com una preocupació, no? O com una cosa negativa.
Però vosaltres diríem que ho heu aconseguit veure com una cosa positiva.
Sí.
Com ho heu fet?
Doncs aprofitar, no?, aquesta diversitat com a font d'aprenentatge, no? Estirar fils a través de les diferents cultures, no?, doncs per treballar aquestes necessitats. Posa'm
un exemple perquè ens entenem. Dius, per exemple, no sé, potser doncs, tenim la festa de la castanyada, tenim la festa del ramadà, tenim el... Saps? Com ho feu? A la pràctica, com s'incorporen aquestes diversitats?
Bé, el nostre esquelet principal és la cultura catalana i arrel d'aquí es nodreix de les altres experiències, no?, de les altres cultures que podem tenir. Un exemple molt significant, no?, que es veu a l'Escola Octavio Paz, quan es va fundar, no?, fa 24 anys, es va germanar just al moment de fundar-se amb una escola de Mèxic. De fet, Octavio Paz va venir a inaugurar la nostra escola. Això ja és un indicador molt clar de cap on vol anar el projecte educatiu de l'Escola Octavio Paz, no?
I si jo et digués un centre educatiu que ens estiguin escoltant i que tinguin aquesta complexitat, això que diuen dels centres de complexitat, quan hi ha, doncs, això, que sigui una situació, una zona amb més pobresa o famílies més desestructurades o famílies immigrants, és a dir, si ens escolta algú que estigui en un centre amb aquestes característiques, què creus que podria exportar de la vostra experiència al seu centre? Què heu après i que creus que pot ser exportable?
Que l'escola és rica amb el potencial humà que hi ha i com a mestres hem de vetllar per a garantir, no?, i aprofitar tots aquests recursos i aquesta riquesa que qualsevol persona, ja sigui infant, ja sigui família, personal de serveis o mestre, pugui aportar. Per tant, independentment si està a Sarrià o està al barri de la Mina o està a Navas, com estem nosaltres, hi ha coses per treballar i coses que ens porten per aprendre, no?
I com es fa perquè aquells joves... Ja sé que t'he fet perdre els papers i l'ordre i tot, però... Aquells joves, tu que ets mestre, saps improvisar, tots aquells joves que tenen un origen, que a casa parlen una altra llengua i que tenen origen immigrant, com podem dotar-los del sentit de dir val la pena aprendre la llengua d'aquest país? Com ho explico jo, això?
Com ho fem?
Sí.
Doncs treballant molt, no?, de manera vivencial, manipulativa, no?, creant recursos, mirant la tele, no?, escoltant la ràdio.
Mirant la tele i escoltant la ràdio,
sí,
això està bé. Escolteu Catalunya Ràdio, sobretot.
Sí, és una bona eina, no?, que ens ajuda, doncs, a aquest aprenentatge. Vale? Sobretot, no fer volar molts coloms, sinó que la realitat que tenim a les aules o a l'escola, aprofitar-la. Que tenim mil recursos.
I les famílies que hi ha al darrere, suposo que surten esquitxades d'aquest procés.
Totalment, i és el gir, no?, que hem fet a l'Escola Octavio Paz amb el nou projecte educatiu. No? Famílies d'origen immigrant sempre tenien tendència de quedar-se al marge del que passava a l'escola. Llavors nosaltres creant, no?, el nou projecte educatiu fa 3 anys i que ha estat reconegut amb el Premi Valdir Reixac, ha permès implicar, no?, a la família en el dia a dia de l'escola, ja siguin els ambients d'aprenentatge, ja siguin els laboratoris, ja sigui el treball que es fa a l'espai exterior, a l'hort, no? I llavors és una de les maneres d'obrir l'escola a la família, a la societat, al barri, a la ciutat, al món.
Digue'm una gran transformació que tu hagis observat en un infant o en una família.
Un gran somriure, no? Quan et venen i et diuen Xavi, diu, això que està passant aquí és molt bonic, no? O la mateixa família. Moltes gràcies, no? Donar-te les gràcies per tota la feina que fa l'equip de mestres. Uah, és brillant, no? I jo sempre dic que l'oportunitat que tenim els mestres i el personal de serveis, perquè jo sempre dic que l'escola és tan important, la conserge, la cuinera, com el mestre, no? L'oportunitat que tenim a l'Escola Octavio Paz de transformar, no?, l'escola, el projecte educatiu, és brillant com a persona, és brutal com a persona i també com a professional.
Avui a l'Ofici d'Educar, el millor reconeixement, un somriure.
Sí.
Pitàgores. Eduqueu els nens i no serà necessari castigar els homes.
Eduqueu els nens i no serà necessari castigar els homes, diuen. I estàs d'acord, Marc?
Sí, completament. Jo penso que invertir en educació és una inversió a llarg termini molt i molt viable, perquè doncs, et soluciona molts problemes que es generen en el futur a través de, o sigui, degut a una mala educació, que penso que és molt positiu.
Tu has tingut una falera, que era conèixer com era la vida dels pastors, que a més ha estat reconeguda, en el que et vas plantejar inicialment, en els teus objectius, ampliar els meus coneixements sobre l'ofici de pastor. Donar a conèixer aquest món tan poc conegut, donar veu als pastors de la zona, esbrinar quin és l'estat en què es troba l'ofici, practicar la cerca d'informació i destriar què és essencial de què no, demostrar que els pastors veuen el futur amb preocupació i treure'n unes conclusions i descobrir com es du a terme la pastura d'un ramat nombrós. Déu-n'hi-do, has fet molta feina.
Sí, 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 sí.
D'on venia aquesta falera teva pels pastors, pel món dels pastors?
Doncs és un interès que he tingut des de petit, però que no, o sigui, no he tingut cap familiar ni massa relació amb aquest món, però això d'aquí no ha impedit que sentís curiositat pel món rural que tenim a la zona de la Garrotxa.
I què has descobert en aquest projecte de més significatiu? Què és el que més t'ha frapat, que t'ha semblat uf?
Doncs admiro molt com els pastors de Catalunya estan aguantant estoicament tots els embats que els hi venen de molts cantons i que els hi fa difícil continuar aquest ofici, un dels oficis més antics del món, i com tot i això dia a dia segueixen batallant per proporcionar aliment de qualitat.
I quines serien les principals dificultats que tu has identificat?
Doncs bé, és complicat que s'entrellacin una forma tan tradicional com pot ser l'ofici de pastor amb el nou model socioeconòmic en el qual ens trobem, en un món tan globalitzat. Però tot i això he vist a molts pastors que han innovat i que han implementat doncs, novetats importants en el seu ofici i que això aquí els ha permès reinventar-se i sobreviure.
És difícil ser pastor avui en dia, des de la teva experiència, la teva recerca, les teves entrevistes? Quantes hores has estat parlant amb els pastors?
Doncs han estat al voltant de 10 entrevistes i n'hi han hagut de tots tipus. N'hi han hagut de més curtes fins a passar-me tot un dia a les muntanyes de més amunt de Núria, doncs pasturant al voltant de 1.000 caps de bestiar.
Això gràcies als teus pares, que avui també són aquí, i sí, que t'han ajudat a poder fer possible passar tantes hores amb els pastors. T'han acollit bé?
Sí, sí. Sí, molt bé. La veritat és que sí. A vegades hi ha una imatge d'aquest món rural una mica tancat, una mica així, però que és molt allunyada de la realitat, perquè m'han acollit molt bé i tots ells s'han mostrat molt receptius i molt disposats a contestar les meves preguntes.
I tu, personalment, què has après d'aquesta recerca, d'aquest treball, de tot aquest temps?
Doncs el cert és que he après moltíssimes coses perquè els meus coneixements eren molt limitats i he après des de com és un any del pastor, l'any del pastor en les diferents estacions, amb unes tradicions molt i molt marcades, fins a com era l'ofici fa 100 o 200 anys, traduït en com és actualment.
Això és el que tu has après. Si tu haguessis de, havent parlat amb ells, havent vist com és la seva vida, si haguessis de dir, jo crec que és, hauria de reivindicar tres coses de la vida del pastor, què reivindicaries fet el teu treball?
Doncs, primer de tot, reivindicaria un reconeixement als pastors i a la gent que en general que es dedica al món rural, que a vegades és un món una miqueta invisibilitzat. Després reivindicaria també doncs, unes polítiques agràries amb una línia diferent de les que hi ha actualment, potenciant més la petita explotació i concretament doncs, els ramats de xais enfront a les grans explotacions de porcs i vaques que actualment són les que es té més tendència a potenciar.
Si tu... Quants anys tens, Marc?
18.
18. Si tu a un noi d'una ciutat, de Barcelona, de qualsevol altra ciutat de Catalunya, li haguessis de dir l'oportunitat que ha suposat per tu fer un treball d'aquesta magnitud, què li diries?
Doncs que és una oportunitat fantàstica, que no s'ho agafi com una obligació, sinó que tria un tema que li interessi, com en el meu cas el dels pastors, i que li intenti donar un enfoc no tant com una imposició, sinó com això, com una oportunitat per fer recerca sobre un tema interessant.
Tu has fet aquesta recerca i has rebut el reconeixement. Com et vas sentir quan vas veure que eres reconegut amb la teva feina?
Doncs va ser molt il·lusionant, perquè per mi havia estat molt important el simple fet de fer el treball per tot el que m'havia proporcionat, però després, a més, rebre un premi d'aquestes magnituds, doncs va ser molt il·lusionant i molt impressionant, tant per mi com pel meu tutor.
I creus que a través del teu treball pots haver donat veu als pastors, que era un dels objectius que tu tenies?
Sí, considero que sí, que he pogut donar veu als pastors i que he pogut doncs, visibilitzar la seva feina i el seu ofici, i això d'aquí crec que s'ha vist importantment accentuat gràcies al fet d'haver guanyat aquest premi, que a més de tot el reconeixement que m'ha proporcionat i la satisfacció personal, també ha permès visibilitzar aquest món i m'ha ajudat en aquest objectiu.
T'hi veus fent de pastor, ara que has passat uns dies a la muntanya i...
Doncs és complicat, però mai se sap, no? La veritat és que és una cosa que m'agradaria molt.
T'agradaria molt ser pastor?
Sí.
T'hi veus?
Sí, però també tinc altres passions, com el món de l'educació, per tant, ja veurem cap on ens porta la vida. Però el cert és que sí que avui està bastant lligat al món rural.
Ja si li haguessis de posar nota, tu, a l'experiència, quina nota li posaries?
Home, doncs per mi ha estat una experiència de 10, sincerament. Ha estat enriquidora tant el procés més teòric del treball, en el qual he après un munt sobre l'ofici, com el procés més pràctic, que ha estat apassionant poder parlar amb els pastors.
Avui a l'Ofici d'Educar escoltem joves que també volen aportar el seu granet de sorra al món de l'educació. Clar, veiem casos com els del Marc, i ara us he de mirar a vosaltres, és a dir, com us sentiu quan un jove que ha seguit les pautes d'un mestre, d'un professor, doncs arriba a explicar-se també com ho fa? Com se sent el professor quan veu que els seus alumnes doncs, poden arribar a fites com aquesta? Com us sentiu? Escoltant-lo ell, què sentíeu? Què pensàveu?
Home, doncs que jo crec que si ell ha acabat el batxillerat, em sembla que la nota de selectivitat no hauria d'importar per res, no? Perquè ens està demostrant que totes les competències que avui en dia en parlem tant i que acaben sent l'important, doncs que li podríem haver fet una prova ara nosaltres, no? Per dir a veure si ho ha assolit o no, no? I la veritat és que algú de 18 anys després així i faci un treball d'alguna cosa per reflotar-la i parlar-ne, doncs està clar que ja no només pel tema, sinó perquè quan veus que algú disfruta i destina hores del seu temps amb algú que li agrada, doncs tot això és satisfactori.
Ens deia la Marta Esteve al principi, parlava de les finalitats de l'educació. És una cosa que en parlem molt, no? De quina ha de ser la finalitat, si abans fa 50 anys educàvem per un món, ara tenim un món molt diferent, per què hem d'educar, què és el que hem de prioritzar en aquesta educació?
Jo crec que el que hem de prioritzar és aquest acompanyament a que l'infant faci el seu propi procés de vida, no? Nosaltres, com a mestres, no?, hem d'escoltar moltíssim, no?, aquestes necessitats per donar resposta, no?, a aquest creixement personal. Sobretot molt, molt, molt més enllà dels continguts acadèmics.
Però penseu que estem davant d'un canvi de paradigma pel que fa a l'educació? És a dir, les coses estan canviant i molt i no s'entendrà l'educació com es feia abans, ara, ni més endavant?
A Catalunya estem en un moment que tenim molta sort. Dic a Catalunya perquè si veus d'altres llocs, doncs moltes vegades també entenen que hi ha d'haver una mica de canvi, però no s'està portant a terme. En canvi, aquí estem revolucionant tot, no? I hi ha gent com l'escola Octavio Paz, doncs, que han posat l'escola cadires en l'aire i estan fent molt, i llavors n'hi ha moltes altres que s'ho estan plantejant. I el plantejament també és molt bo, no? I ja no només a les escoles, sinó que aquest canvi està arribant a tots els centres educatius i estic convençudíssim que mourà a la universitat.
I aquest canvi el viviu des de baix? Vosaltres noteu que els professors estan canviant coses? Que si ara regir, que si les aules, que si la manera d'ensenyar, noteu un canvi o...?
Doncs sí, la veritat és que sí. Es veu diferent, evidentment, un canvi fet des del professorat que el que rep l'estudiantat, però la veritat és que sí. Que...
Si jo et digués, a tu, imagina't l'escola com tu creus que hauria de ser, què creus que hauríem de canviar? Què hauríem de fer?
Doncs considero que s'hauria d'accentuar bastant més les aptituds personals enfront als continguts, que evidentment són molt importants, però que crec que ens aportaria molt més el que pensem que s'accentués i que es mirés més en els valors personals.
Això és el que tu creus.
Deixeu-me dir un exemple, no? que hem ficat que hem fet, no? A la nostra escola. Hem tret taules i cadires i hem ficat catifes i coixins. No? Al poder escoltar-nos, a fer l'assemblea, no? Aquest debat, no? Al crear el Consell d'Infants, tot això ens garanteix, no? Aquest acompanyament cap a la comunicació, cap a l'escolta, cap al diàleg.
Gràcies per haver-nos acompanyat avui, Marc Sibila, Xavier López, Marc Casals. Acabem, tal com hem començat, fent homenatge als docents i a la tasca educativa a partir d'una pel·lícula francesa, Avui comença tot, dirigida per Bertrand Tavernier, un director d'escola que té un panorama que no és fàcil, una escola que també ha de promoure l'equitat. Entrem a l'aula del Daniel i això és el que sentim.
¿Qué tal va en la tierra?
Bien.
¿Los perritos son felices?
No, no lo son.
Mi abuela tiene un perro.
¿No son felices? ¿Por qué no?
Lo son.
¿Cómo sigue? ¿Los perritos son felices?
Sigue.
Hacen guau, guau.
Por Dios, sí. Gracias. ¿Tienes nubes?
Sí,
faltan. ¿Y los volcanes?
En erupción.
En erupción.
Sí. ¿Y el tiempo?
No. ¿Y los ríos?
Fluyen.
¿Los ríos fluyen? Se dice fluyen. ¿Y el tiempo?
Pasa.
Sí, pasa. Muy bien. Sí. ¿Has sido tú? Muy bien. ¿Y vuestra alma?
Está pelada. Sí,
¿sí? La primavera era muy verde y comió mucha ensalada. Está bien, ¿eh?
Aquesta resta portant-me m'ha capgirat tot el món. Vaig sobrat des de P4, però puc repetir segon. Com puc resoldre això? Com puc resoldre aquest enigma? Me'n posen 12 per demà. No puc seguir aquest ritme.
Les coses eren més senzilles, tot semblava ordenat. A baix el nombre petit i a dalt hi trobaves el gran. I que tranquil·la era la vida amb la resta normal. Només anaves traient dits, tot simple, tot elemental. Però tots sabem com es compliquen les coses més bàsiques. Les paraules, les relacions, les matemàtiques. I qui és el llest que va inventar-se això que em deixa confós? Com vol restar-li 8 a un 5? Com li pots treure 3 a un 2?
Aquesta resta portant-me m'ha capgirat tot el món. Vaig sobrar això, com puc resoldre aquest enigma? Me'n posen 12 per demà, no puc seguir aquest ritme.
Resta portant-ne, segueix odiant-te. I aquesta mestra, que és una santa, no em pot convèncer que vagi embrutant tota l'operació. No havia de ser tot tan net. I ara de cop i volta em deixeu fet a xons. Us heu posat d'acord d'on nassos he de treure-lo. Li demano el de dalt, el de baix, te'l demano a tu. L'he de sumar, l'he de restar, quina incoherència. Resta portant-ne, emportant de la meva paciència.
Aquesta resta portant-ne m'ha capgirat tot el món. Vaig sobrant des de
meva... L'ofici d'educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, el Jaume Centelles, creador de la pàgina Invitació a la Lectura, ens ha portat un llibre imprescindible dels 50 millors llibres que s'han editat.
10 millors llibres.
10 millors llibres editats, sí. Mai. I un llibre per la platja, un llibre per l'estiu, sí. Un dia un llibre per gaudir. Flotante, de David Wiesner. Què té aquest llibre que el fa tan excepcional?
Ho té tot, aquest. Vinga. Per parlar d'història, de geografia, de música, d'art, de tecnologia, del disseny, d'informàtica, de ciència, de poètica, de tot.
És un llibre sense paraula.
Sense text. Flotante no té text.
Molt bé.
És com una mena d'història que, per llegir-ho a la platja, és ideal, perquè igual et passa el mateix que li passa al noi de la novel·la, que comença amb un noi que és a la platja amb la seva família i de cop i volta veiem un ull que està observant un cranc. Ell està allà a la platja amb els seus estris, la seva lupa, el seu microscopi, tot plegat, quan de cop i volta arriba allà on està ell a la platja.
Un llibre amb molts colors, un llibre molt realista.
Unes aquarel·les precioses, amb tocs d'alguns quadres molt coneguts. Arriba una onada que arrossega una càmera de fotografia d'aquelles antigues, de la marca Melville, d'aquelles que es miraves des de dalt per fer fotografia. Ostres, agafa la càmera aquesta tan antiga, se la mira, l'obre i troba que dintre hi ha un rodet. Agafa el rodet, el porta a revelar i és aquí comença la història.
Carai, el que troba.
I aquí, bueno, primer ha de passar una hora allà esperant el revelador ràpido que diu aquí, i a partir d'allà ell, amb les fotografies que li donen, flipa molt, perquè hi ha algunes que són fotos submarines, que això et porta a imaginar el que tu vulguis, de diferents animals, pops, fins i tot algun toque d'humor, perquè apareixen éssers estranys, tortugues, etc. Mira aquests marcianitos que hi ha per aquí. Però l'última de les fotografies, Tachan, és una fotografia d'una nena que té a la mà una fotografia d'un nen que té a la mà una fotografia d'una nena que té a la mà una fotografia d'un nen, etc. És com un zoom. Ell agafa la lupa primer, després agafa el microscopi i va veient les fotografies que hi ha a l'interior. Aleshores, tu l'acompanyes en aquest viatge i arribes a èpoques més reculades. El primer que es va fer la fotografia, això ja és amb 70 augments de microscopi, amb el qual pots veure com anaven vestits fa. O sigui, és una càmera que ha anat passant de persona en persona al llarg del temps i al llarg de la història. És fantàstic.
Ell, i per tant, el que li toca a ell és
fer-se una fotografia.
Bueno, no ho diem.
Una selfie, que diuen ara.
Sí. Però això diríem que
ho anireu descobrint.
Què li toca a ell al final, ho anireu descobrint?
Això mateix. Hosti, estàs llegint aquest llibre a la platja i desitjant que t'arribi a tu també.
Que t'arribi aquesta càmera.
Aquesta càmera,
que ens arribi. David Wiesner, Flotante. Un llibre excepcional.
Sí, és d'una editorial que es diu Oceano Travesía.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Jaume Centelles.
La resposta està en els clàssics.
I avui a La resposta està en els clàssics, un exemple de Ramon Llull que ens parla de les fidelitats. En parlem amb el Joan Santanà, que és doctor en filologia. Ell és de l'editorial Barcino i és professor de la universitat i el nostre medievalista de capçalera. Benvingut.
Hola, gràcies.
Què ens has portat avui? En quin context ho hem de posar?
Avui he portat un exemple de Ramon Llull. És un d'aquests exemples de Llull com bastant particulars, que de fet va aconseguir cridar l'atenció fins i tot dels avantguardistes. De Breton cita Llull per aquesta mena d'exemples. I són exemples en què Llull agafa elements científics, pròpiament, en aquest cas els quatre elements, aire, foc, terra i aigua, i els converteix en personatges literaris. I en aquest cas són personatges literaris que actuen al voltant d'una qüestió vinculada a les fidelitats.
I com diu el fragment?
Doncs el fragment diu el següent. Diu: el foc i l'aire es varen trobar en un gran boscatge on l'aire havia anat cercant durant molt de temps la terra per venjar-se d'una gran maldat que ella li havia fet. I en aquell temps en què el foc i l'aire es varen trobar, el sol es ponia. Per això l'aire va pregar al foc que li fes llum tota aquella nit perquè ell pogués trobar la terra, a qui molt desitjava trobar. Durant molt de temps el foc va pensar si faria llum a l'aire perquè trobés la terra, ja que tenia vergonya de dir que no als precs que li feia l'aire, i tenia consciència de descobrir la terra, que era la seva amiga a qui l'aire volia destruir i matar.
Jo crec que aquest fragment, amb aquests símbols, agradarà molt als nens, mira què et dic.
Confio que sí. Lluís sabia fer aquestes coses molt ben fetes.
Perquè ells parlen molt de la terra, de la llum, del foc, vull dir que trobo que serà... I què els hi explicarem amb aquest fragment?
Aquest és un conflicte en què l'aire es vol venjar de la terra i li demanen al foc que l'ajudi, ja que s'ha fet fosc, i que l'il·lumini perquè ell vol continuar buscant la terra. Clar, si ens posem en el lloc del foc, que ha d'il·luminar un amic seu perquè trobi una amiga seva i se'n vengi, dius... Com ho hem de fer? Què he de fer? I per això el foc, diguem, reflexiona llargament sobre aquesta qüestió. Llull no tanca aquest exemple directament, sinó que el deixa així obert i n'explica una continuació en què d'alguna manera el resol. Aquest ja no l'he portat avui, però en el que el resol ens explica, ens ve a dir que si hi ha un conflicte, el que no has de fer és agreujar aquest conflicte. Si hi ha dos amics que es barallen, doncs tu el que has de fer és posar pau, no pas ajudar-ne un en contra de l'altre. No has de fer un acte de fidelitat en realitat equivocat, perquè llavors estàs fallant a l'altre.
I on ho trobarem, això?
Això ho trobarem en l'edició de l'Arbre Exemplifical, una adaptació feta per en Jaume Pons a l'Horda, que forma part de la col·lecció d'Es de Clàssics, editat per Barcino, que al seu torn forma part de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies. Provarem de saber gestionar el foc, l'aire i tots els elements que tenim a casa.
És bàsic, això. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan Centenac. I acabem l'Ofici d'Educar amb la veu de l'experiència. Avui el Miquel Àngel, que munta a cavall, ens explica tot allò que ell sap dels cavalls. Acabem d'aquesta manera avui l'Ofici d'Educar.
Anem al cavall, el raspallem, el muntem, anem a la pista, muntem, després anem un altre cop a la quarta, el desmuntem i pa casa. Vaig a muntar a cavall amb la Mònica i la mama. M'ha passat més de 1.000 cops que va tirat del cavall. I una tradició que es va inventar un és quan et caus del cavall portes bombons el següent dia.
Sí, eres un tipo muy listo.
Quan m'he caigut del cavall m'he fet mal per l'esquena, no. Jo sé anar molt ràpid amb el cavall. M'agradaria molt anar a la muntanya amb el cavall. Sé què fer per dir-li al cavall que se'n vagi cap a tots els cantons, que salti de tot. Els cavalls són simpàtics quan volen.
Gràcies, Titi.
Què mengen? Pues mengen herba i el que es troben per la muntanya. I si no, els donen pinços. He donat moltes pastanagues als cavalls i també garrofes i pomes i de tot. I un monitor també li dona caramels.
Está bueno, chico.
Després el paper li fa olorar i llepa les restes. Uns dels cavalls que recordo: Jolly, Tossa Spot, Pikachu, Meneita, Clau, Steel, Olimpi...
Bueno, ja ens veurem, eh?
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y
Chiquitín.